Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. I us acompanyem la Toñi Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. Si la setmana passada celebràvem les més de 5.000 descàrregues que ja tenim del programa, aquesta setmana volíem subratllar la celebració del 8M, el Dia Internacional de la Dona. I en un programa exclusivament dedicat a les dones en l'esport, no ens podia passar per alt. Per exemple, ens alegrem amb notícies com que enguany se celebrarà la primera volta ciclista a Catalunya femenina, no el format de les darreres edicions, la Revolta, com es coneix en aquesta competició, després de 4 edicions celebrades com a prova d'un sol dia, fa el salt i es converteix en una prova per etapes. La prova es disputarà entre els dies 7 i 9 de juny i comptarà amb la presència de 20 equips internacionals, gràcies a la seva categoria internacional UCI 2.1. La competició es dividirà en 3 etapes diferents amb un traçat que donarà oportunitat a les diferents tipus de ciclistes. Tothom qui ho vulgui podrà consultar tota la informació a la nova pàgina web de la competició, voltacatalunyafemenina.cat.
Doncs el que dèiem, si ens alegrem amb notícies com la que us acabem d'explicar, també veiem que encara hi ha moltes passes a fer per gaudir de la plena igualtat de la dona, també en l'esport. Ho hem anat mencionant al llarg d'aquestes dues temporades de programa. El nombre de llicències federatives femenines ha augmentat un 33% en els últims 10 anys, però, tot i aquest augment, les dones freguem només el 30% del total de llicències. Per tant, des de l'Hem vingut per quedar-nos, us volem desitjar un bon 8M, una efemèride necessària, però l'endemà, el 9 de març, continuarà sent 8M, i d'aquí 2 i 3 mesos també. Com diem en el programa, queda dit!
Així doncs, comencem el repàs de l'actualitat esportiva de la setmana, en què destaquem el pas a les semifinals de l'Eurocup de l'Espart Girona, a banda de les lligues regulars del propi bàsquet, d'hoquei patins, de waterpolo, de futbol sala i de rugbi. Així doncs, comencem.
Doncs comencem i ho fem amb el bàsquet. I amb l'Espart Girona, que va guanyar el Galatasaray 81-83 en el partit de tornada de quarts de final de l'Eurocup Women. Un partit que es preveia difícil i molt interessant, amb les baixes de Tolo i Rebecca Gardner, i després de les declaracions que vam escoltar la setmana passada per part de Roberto Íñiguez, l'entrenador de l'Uni, unes declaracions crítiques amb l'arbitratge. El partit va tenir un bon inici gràcies a la bona defensa i a l'encert de McGarity, que va sostenir les aspiracions en el primer quart, que va acabar 23-20. Més intensitat en el segon quart, en què l'Uni va entrar al descans amb només un punt per sobre, 38-39. El pas per vestidors no va frenar la intensitat ofensiva d'ambdós conjunts. Un tercer quart on l'Espart va tornar a destacar per la seva bona feina en els dos costats de la pista, aconseguint el parcial de 17-19, 55-58 en el global. I un últim quart ben controlat. Amb el Galatasaray desesperat, les turques van entrar ràpidament en bonus i l'Espart va aprofitar l'ocasió per diferenciar-se. Amb poc pel final, els triples d'Igueravide i Mendy van precipitar la defensa del Galatasaray, que no van parar de fer faltes personals, aconseguint finalment l'Espart la victòria per 81-83. Escoltem les declaracions postpartit d'Íñiguez, el seu entrenador.
Yo lo más importante es muy orgulloso de las jugadoras. Creo que se han vaciado, han tenido además foco en lo que había que hacer y bueno, pues este es el camino. Evidentemente esto es un desgaste grande que es muy difícil hacerlo cada partido, pero era un partido muy especial para pasar a semifinales y espero que la gente, el público, la gente que sigue el equipo, la ciudad está muy orgullosa del equipo, ¿no? Porque al final todo es para la gente que nos ve, los buenos momentos y los malos. Espero que lo disfruten, ¿no? Y eso pues me pone muy, muy, muy contento, ¿no? Pues sí, también les hemos dado algún disgusto, pero bueno, estamos trabajando, que entiendan un poco la situación que tenemos, de bajas, de problemas. Hoy, aparte de lo de Rebeca, tampoco estaba Tolo. Bueno, pues tiremos, Ira tiene un proceso todavía de entrar, Marta en un proceso de entrar, no es fácil. Bueno, pero contento de l'esforzo.
I amb aquesta victòria, l'Espart Girona, com hem dit a l'inici, entra a les semifinals per segona vegada en la seva trajectòria. Jugarà contra el Besiktas de Turquia. L'anada ja és aquest dijous a les 6 de la tarda a Istanbul i la tornada el 14 de març a les 7 a Fontejau.
I aquest passat cap de setmana també vam tenir partits corresponents a la jornada 23 de la Lliga Femenina Endesa. Victòria del Cadí la Seu, 89-83 contra el CaixaBank Araski. I això és el que comentava Fabián Téllez, l'entrenador de les lleidatanes, sobre el partit.
Bueno, molt difícil, no?, treure conclusions. Només acabar el partit perquè ha sigut bueno, amb dos pròrrogues, amb molt d'esforç per part de les jugadores. Estic molt content per elles perquè jo crec que s'ho mereixen. Estem passant per un tram que mai acaba de lesions. I ha sigut molt difícil. Ha sigut molt difícil 40 minuts aguantar el ritme de l'Araski amb les alternatives defensives de zona individual. Però bueno, crec que hem estat encertats treure la zona al final per part nostra, perquè jo crec que hem col·lapsat una mica l'atac d'elles. I per aquí jo crec que ha vingut l'opció de treure aquest partit endavant.
I si veníem de la classificació de les gironines a l'Eurocup, per contra, derrota aquest cap de setmana a la Lliga Femenina Endesa, 74-52 contra el València. Un resultat esperat després d'un llarg viatge des de Turquia i sense descans. Per aquest partit, l'Espar Girona va emetre un comunicat on manifestaven el seu profund malestar davant l'obligació imposada de jugar el partit de la Lliga el passat dissabte a les 4 de la tarda, a causa de les conveniències de Teledeporte en què va fixar aquest horari i sense tenir en compte les notificacions per part de l'equip on mostraven la seva preocupació perquè aquest partit es programés a menys de 48 hores d'haver disputat un enfrontament tan exigent com el de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurocup Women a Istanbul. Roberto Íñiguez, l'entrenador de l'Uni, comentava això.
Bueno, a ver, la prioridad era sobre todo lo que marcaba el sentido común, proteger a la gente y que nadie se hiciese daño, ¿no? Por las condiciones en las que veníamos y la cero recuperación que hemos podido tener. Estoy contento, pero ha sido el susto de Marta final, porque, bueno, al final teníamos que manejar situaciones también, ¿no?, durante el partido. Bueno, al final son jugadoras viniendo de lesiones, una jugadora nueva recién aterrizada y jugadoras, bueno, por mucha sobrecarga de jueves por la noche. Entonces no era fácil.
Finalment, derrota destacada del Barça CBS contra l'Espar Gran Canària, 45-75, qui anava i va penúltima a la classificació. El Barça Santfeliuenc ho ha intentat, però a poc les Canàries situaven més i més diferència en el marcador, i amb aquest resultat trenca la ratxa de 4 partits consecutius guanyats per les blaugranes. I amb aquests resultats i d'aquesta manera, la part alta de la classificació queda invariable, amb el València líder a la classificació de la Lliga Femenina Endesa amb 43 punts, seguit del Perfumeries Avenida amb 42, del Casademont Saragossa amb 41 i de l'Espar Girona en quarta posició amb 37 punts. La resta d'equip catalans, el Cadí la Seu, puja dos llocs i es situa a la 11a plaça, empatat a 32 punts amb el CaixaBank Araski, i el Barça CBS baixa dues posicions, fins a la 13a, i empata a 31 punts amb el Celta Zorca Recalvi.
I passem a la divisió d'honor femenina de waterpolo, amb tots els partits jugats en la 13a jornada de Lliga. Victòria pel líder actual, el Sant Andreu, 13-7 contra un Catalunya que va presentar batalla especialment en la primera meitat de partit. Intensitat en el partit entre el Sant Feliu i el Santa Cruz Tenerife Cheide, que després d'acabar empatats a 12 es va decidir el resultat a penals amb un global de 17-15 a favor de les santfeliuenques. El Barceloneta, que malgrat mostrar resistència, va perdre contra l'Astralpul Sabadell 9-15. Bon resultat el de l'Assolim Mataró 8-19 contra el Simalga Real Canoe. Una victòria sòlida la del Terrassa contra el Boadilla 21-5 i tancant la jornada al Mediterrani, que no va tenir problemes per superar el Rubí 9-19. I liderant la classificació, com ja hem comentat, el Sant Andreu amb 39 punts, seguit de l'Assolim Mataró amb 36. Per darrere trobem l'Astralpul Sabadell amb 33 punts i tancant la part alta de la classificació, el Terrassa amb 30.
En la primera de futbol sala Iberdrola, l'Escorts Ubaé va guanyar 5-3 al Leganés en la jornada 21. L'equip va anar dues vegades per darrere en el marcador, 0-1 i 1-2, i Paula i Lucía aconseguien remuntar marcant el 4-2 i finalment el 5-2. Una victòria per tornar a agafar confiança. En la classificació pugen a la 10a posició amb 28 punts.
I passem a parlar d'hoquei patins. A la Hockey Lliga Iberdrola s'han jugat també tots els partits de la 17a jornada. hem d'anar dient que estan jugant tots els partits perquè moltes vegades no estem acostumats a això i es parteixen les jornades. Pel que fa als resultats d'aquesta jornada, el General i Palau de Plegamans va guanyar 4-1 contra l'Esneca Fraga. Les Roses va empatar a 3 contra el Cerdanyola Fení Energia. El Solideo Sant Cugat va guanyar còmodament a l'Igualada Femení Grupo Guzmán 4-1. El Corunya es va imposar 4-0 contra el Benvibre i amb el mateix resultat, en el derbi osonenc, el Martinelli a Manlleu va guanyar també contundentment 4-0 al Voltregà Moventors Tern. El líder Grip Mataró va guanyar 6-1 a l'Alcobendas i finalment el Telecable retalla distàncies a la part alta de la classificació en guanyar 4-2 contra el Vilassana Cop d'Ivars. Per tant, les classificacions com queden ara mateix? Doncs tenim líder en solitari el General i Palau de Plegamans amb 46 punts, seguit del Vilassana Cop d'Ivars i del Telecable, segon i tercer respectivament, però empatats els dos a 40 punts, i finalment la quarta plaça la tanca l'Esneca Fraga amb 39 punts. Després d'aquests quatre equips que formen el líder de la classificació, ja es troben a més distància els següents, que seria el Martinelli de Manlleu, a 10 punts, 29 punts ara mateix té. I tancant la classificació, tenim el Benvibre amb 18 punts, les Roses amb 12, l'Igualada Femení Grupo Guzmán 8 punts i l'Alcobendas, que encara no ha aconseguit puntuar en aquesta Lliga Iberdrola.
Seguim amb el rugbi, que es troba en la segona jornada de la segona fase de la Lliga Iberdrola. En el grup A, el Silicios Rugby Majadahonda s'imposava al Sant Cugat amb una derrota contundent, 13-36. Les santcugatenques van caure davant les madrilenyes, favorites a endur-se el títol de Lliga. I tot i que encara queda una jornada d'aquesta segona fase, les blau i negres la tancaran en quarta posició i ja pensant en els quarts de final. En el grup B, derrota també de l'ABR Futbol Club Barcelona contra l'Eibar Rugby Taldea, amb un resultat de 17-18. Però, en aquest cas, tot i la derrota, el Barça puja una plaça i ara mateix lidera la classificació amb 17 punts, empatat amb el segon, el Genova Cocos Rugby.
I ara passem al voleibol. En la jornada 21 de la Lliga Iberdrola, el DSB Sant Cugat va perdre a domicili del Heidelberg Volkswagen amb un apretadíssim 3-2. Tot i la derrota, les de Sant Cugat entren als play-offs i és que en aquesta penúltima jornada ja es poden conèixer els 6 aspirants al títol de Lliga. Tenim l'Hidramar Gran Canària, actualment amb 51 punts i liderant la classificació. La Barca de Menorca, amb 47 punts. El Tenerife Libis, amb 40 punts. En quart lloc, ara aquí sí, trobem el DSB Sant Cugat, amb 37 punts. Finalment, seguides del Pro Volley Cajasol, amb 36 punts, i el Kiele Socuellamos, amb 34.
I finalment, pel que fa al futbol, aquesta setmana no hem tingut ni Champions, ni Lliga F, ni Copa de la Reina, perquè es va jugar la final de la Nations League, en què la selecció espanyola es va imposar 2-0 a França, amb 8 culers campiones de la primera Nations League femenina, amb Aitana com a MVP de la Final Four i on Alexia, tot i anar convocada a la final, malgrat no tenir l'alta mèdica, finalment no va jugar cap minut. I ara sí, ja reprenem les competicions de club, que és el que seguim al programa amb un mes de març ple de partit. L'encetem el dijous 7 de març amb les semifinals de la Copa de la Reina a Sant Mamés, Atlètic de Bilbao contra Barça. Què n'hem d'esperar d'aquest partit?
Sí, a les 7 de la tarda, a 5 euros l'entrada i els socis gratis. Hem de veure que jo no tinc notícies de que la finestra aquesta de seleccions hagin vingut lesionades, al contrari. L'Alexia es veu que ve molt millor del que va marxar amb la selecció, segons el Markel Zubizarreta, no? Que és el que ha comentat.
Sí, ara falta per això que ho verifiqui els metges del club.
Diumenge estava entrenant amb el grup, eh? No he vist cap alta mèdica, però estava entrenant amb el grup.
Perquè va marxar que ja estava entrenant amb el grup, ha entrenat amb el grup a la selecció espanyola i ara ha tornat al Barça a entrenar amb el grup. No sé si el Barça farà algun tipus de pronunciament o ja deixarà apagar el foc.
Millor, dediquem-nos a l'esportiu. I també estava entrenant amb el grup i, bueno, amb molt bona presència, la Graham Hansen, que va sortir del partit de les seleccions tocada i la van enviar cap a casa per no arriscar.
De fet, això és el que més et volia preguntar, que com avançava la Graham Hansen. Però vaja, sembla que la podrem tenir disponible llavors.
Sí, no van arriscar el segon partit i ja ni es va quedar amb la selecció, va tornar cap a Barcelona a recuperar-se. Diumenge va entrenar amb el grup, o sigui que... I bé, no tenim cap constància més de que vinguin, a part del cansanci i dels dos partits de seleccions i els viatges, no tenim cap notícia més de molèsties o lesions o...
Allò que vam dir de creuar els dits, sembla que aquesta vegada ha funcionat.
Sí, sembla que sí. A veure, ens queda un altre mes de març, a veure què passa.
Sí, sí, sí.
Bueno, de moment seleccions ja no hi ha.
Bueno, ja és un gran què.
Fins a les Olimpíades. I bé, esportivament, no? No crec que tingui problema el Barça a dos partits, però clar, no deixa ser eliminatòries de Copa de la Reina, que el Bilbao, bueno, és un equip molt jove, amb el David Aznar, l'exentrenador del Tacón i del Real Madrid, que ha fitxat aquest any, i estan fent molt bona temporada amb la plantilla que tenen. Venen de guanyar el Betis 1-0 i 1-2 al Huelva, dos victòries a la Lliga. A veure què. Esperem a veure quina alineació, quin onze titular dona a en Jonathan, que ens doni pistes.
Tu has destacat, Toni, que a doble partit seria difícil que el Barça perdés amb l'Atlètic de Club de Bilbao, però a més és que el precedent que tenim a la Lliga, a casa precisament de l'Atlètic Club de Bilbao, ja va ser una victòria 0-4 del Barça. Si venim que no tenim baixes de l'aturada de seleccions, finalment, i poden tornar a agafar una mica de ritme de partit, a priori, fins i tot jugant a Sant Mamés, i fins i tot plantejant-nos com un entrenament per una suposada final de Champions a Sant Mamés, a priori el resultat hauria de ser favorable a les blaugranes.
Sí, a veure, entrenament per l'escenari.
Sí, sí, exacte, per l'escenari
ho preferia. Sí, però bé, que al final això han de jugar 11 contra 11, no saps fins a quin punt, ja ho han comentat també l'any passat, fins a quin punt és millor no parar i seguir que tenir descans i preparar el partit, perquè elles al Bilbao han tingut, doncs ja veus, 10 dies per poder preparar el partit del Barça i hauran entrenat a Sant Mamés i, bueno, suposo que ho han preparat bé. No sabem com arribaran les jugadores del Barça, de la selecció, perquè pensa que al final van arribar entre les celebracions i tot, no? La festa aquesta que van fer al pavelló aquest de Madrid, no sé què, del Congrés, no? Aquestes 8 jugadores al final han tingut potser un dia de descans. O sigui, tenen 3 dies per preparar la final, les semifinals, en camp contrari. I posa-li el desplaçament, clar, perquè juguen fora, aquesta anada.
Pot pesar una mica el cansament, però vaja, a priori, fins i tot amb això...
No, per nivell no ha de ser, i tot i que esté fent una bona temporada al Bilbao, però és evident que serà... Bueno, a part del plantejament que pugui fer el Bilbao, li costarà molt. És que tampoc m'imagino el Bilbao fent una pressió alta en camp rival, perquè primer hem d'acabar les jugades per pressionar el saque de porta del Barça, per poder estar el més a prop possible de la porteria. No me l'imagino tant. Igual sí que ho poden fer en diverses fases del partit, perquè això es porta molt. 20 minuts fent pressió, 20 minuts en bloc baix, no sé què. Però els hi costarà arribar. I clar, per passar han de marcar gol. I el Barça en tindrà.
I a veure, ja que s'obre per la Copa de la Reina, s'obre Sant Mamés, a veure si poguessin fer un sold out, com va fer l'Arsenal aquest passat diumenge, en què va guanyar 1-0 al Tottenham, i va omplir l'estadi amb 60.000 espectadors. Tot un Emirates Stadium.
Tot i que vagi en contra de les blaugranes, però també és una manera de motivar-les més. Doncs això és el que esperem a l'anada. La tornada a les semifinals les viurem la setmana següent. El que també tindrem aquesta setmana és diumenge 10 de març el partit corresponent a la 19a jornada de la Lliga F a domicili de la Reial Societat. Un partit que, a veure com ho veieu, darrerament sempre és interessant, no?
Sí, per les propostes de joc, no? Que, bueno, la Natàlia Arroyo també, que amb la seva ascendència, no?, del futbol català, no?
És una llàstima, perquè encara no tenim la confirmació oficial del nou entrenador del Barça, però la Natàlia Arroyo no ha ni sonat, que també...
Ja, però no, a mi no em sorprèn. No perquè no tingui la capacitat la Natàlia, eh? O sigui...
Aquí sí que hi hauria un currículum al darrere, una experiència... No sé, a vegades les oportunitats es podrien repartir una mica a l'hora de donar...
No, és que tornem al mateix. Lo de les oportunitats... Perquè la Natàlia ha estat a, bueno, seleccionadora catalana i porta ja 3 anys al primer nivell del futbol femení, uh-huh. No? Bueno, per mi no és comparable això amb un cadet B.
Clar, clar.
Però bé, és igual, deixem-ho.
No estem preparats.
Em fas parlar...
Potser no estem preparats.
Però mira, a les portes del 8M estava bé dir-ho.
I què espereu? Què espereu del partit, llavors?
De la Reial Societat hem de tenir en compte que elles també tenen Copa de la Reina, eh? O sigui, uh-huh. també... jugaran el partit de Lliga amb l'eliminatòria que juguen contra l'Atlètic de Madrid, o sigui que estaran preparades, van guanyar una vegada la Copa de la Reina i suposo que estaran també molt ficades, no?, en aquest sentit. Hem de veure com arriben al Johan, no? Uh-huh. Després, en l'aspecte estrictament esportiu de la classificació, porten des de, si no m'equivoco, tot i tenint un inici de Lliga una mica discret, no?, des del 18 de novembre sense perdre, que van perdre contra el Sevilla. L'inici no va ser tan bo com l'altra temporada, però també és que va tenir... Sí que és veritat que el que ha perdut a casa ho ha guanyat fora.
Uh-huh. Home, hem de recordar que ara mateix la Reial Societat està en setè lloc a la Lliga F, amb 27 punts. Clar, si anem a veure els antecedents de resultats, com a mínim d'aquesta mateixa temporada, el Barça, en principi, tot i que en aquest cas van jugar al Johan a l'anada, ja va guanyar 3-0. Si només féssim cas a això, a priori també hauríem d'esperar una victòria del Barça. Però abans, just abans de l'aturada de seleccions, també havíem tingut com uns partits de ui, que es va notar el cansament entre el partit, sí, de la Copa de la Reina final... i el de Lliga, així tot seguit, i a més amb el mes de març que ens ve, haurem de veure-ho.
Sí, que al final l'equip que es prepara bé, que els hi va sortint les coses durant el partit i van aguantant el resultat 0-0, 0-1, no? El Barça no acaba de materialitzar les jugades. Al final, clar, et pots trobar que t'arriba l'empat i, bueno, com s'ha produït aquestes últimes jornades, no? Uh-huh. Tot i la superioritat de l'equip blaugrana.
I l'altre equip que tenim a la Lliga F, el Levante Les Planes, s'enfrontarà en el proper partit a casa contra el Granada. A priori, un partit que haurien de guanyar les de Sant Joan d'Espí?
Sí, doncs és d'aquells partits que hem dit sempre, no? Que són partits que són finals, que al final de Lliga es poden notar, no?, el calendari. El Granada ve de fer molt bons partits, els últims quatre partits, 2-2 amb el Sevilla, 1-1 amb la Real Societat, 2-0 guanyant el Bilbao i 2-2 al Levante, eh? O sigui, el Levante UD, el de Castellón.
A les granotes.
Sí, estan en bona ratxa i, bueno, les jugadores del Roger Lamel, el català, exentrenador de l'AEM, amb dos esblaugranes, la Ornella i la Mingueza, l'Ari i Anna Mingueza, que van estar aquí al filial. Uh-huh. Hem de veure com plantegen el partit aquí a casa de les de Sant Joan d'Espí. Bueno, la seva davantera també, la Edna, la nigeriana, que és molt potent, que l'ocasió que tinguin, doncs que no la fiqui, no?
No, de fet, és un partit, diguem-ne, de la Lliga Directa del Llevant Les Planes, si vol aconseguir la permanència. Perquè, clar, si ens mirem la classificació, enganya una mica, perquè el Granada va penúltim ara mateix, amb 15è lloc, però té 12 punts. El Llevant Les Planes ara mateix en té 19. La diferència de punts no és tant. El que passa és que com que el veiem al penúltim, potser ens podem confiar.
Exacte, no?
Però
si
sí,
que...
sí, haurien de guanyar.
Pel Granada, pel Levante és una final, però pel Granada és una superfinal.
Clar.
O sigui, doblement, perquè retalla punts i enganxa un altre, no? Sí que és veritat que el Levante ve de 4 partits sense perdre, des del 27 de gener, l'1-1 amb l'Atlètic de Madrid, amb el Costa d'Eje, aquell partit difícil a camp a fora, amb l'Eibar a casa, he dit 4 partits? Doncs no. Dels 4 últims partits, 3 partits sense perdre i l'últim del Madrid CF, 2-1, per poc, no? També ha tingut internacionals amb la finestra aquesta de la UEFA FIFA i hem de veure com arriben. Julve ha anat amb la Sub-23 també i a veure com es recupera la Yasmina Enrabet, que va tenir aquella fractura nasal.
Doncs la setmana que ve ja podrem comentar a veure com han anat tots aquests partits, ja podrem tornar a gaudir de tant de les blaugranes com les de Ferran Cabello.
Doncs ho seguirem. I amb això acomiadem el programa d'avui. Bon 8M i us donem les gràcies per escoltar-nos.
Recordeu que us podeu subscriure al podcast del programa a través del web hemvingutperquedarnos.com.
I donem les gràcies a la Maria Pons per la música i veus i als serveis tècnics de Ràdio Mollet. Fins la setmana que ve!